els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Hola de nou, benvinguts. Sigueu a aquest espai de la caritat, d'amor als necessitats, de servei. Aquesta secció dels dilluns, al Sense Distància de Ràdio Estel, la veu de Càritas. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya ha manifestat la seva satisfacció davant de la decisió del govern d'aprovar un decret per condonar els pagaments indeguts de la renda garantida de ciutadania o de l'ingrés mínim vital. Aquesta mesura dona resposta a la demanda de les entitats socials que havien traslladat tant a la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, de la qual la taula n'és membre, com del mateix executiu català. La taula ha celebrat que s'hagi posat les persones en el centre de les polítiques socials, prioritzant la protecció i el benestar de llars que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i es posa a disposició del govern per treballar conjuntament sobre mesures que previnguin situacions similars en el futur. En aquest sentit, considera que és necessari implementar canvis normatius i estructurals que evitin l'angoixa i la incertesa que generen aquestes situacions. La taula també creu que és fonamental que l'amnistia s'expliqui de manera clara i transparent a la ciutadania per assegurar que les persones afectades comprenen els seus drets i els procediments que cal seguir, alhora que apel·la a la responsabilitat dels grups polítics del Parlament de Catalunya per garantir la convalidació de l'amnistia. Una de cada quatre persones de l'Arxidiòcesi de Barcelona viuen en exclusió residencial. Així ho indiquen les dades que Càritas Diocesana de Barcelona va presentar a la roda de premsa de Nadal, que es va celebrar dimecres passat a la seu de l'entitat. En presència del bisbe auxiliar Javier Vilanova, Càritas va fer un avançament de les principals dades d'habitatge de l'informe FOESA al territori de l'Arxidiòcesi, un informe que es presentarà de manera completa durant l'any vinent, el 2025. Míriam Feu, responsable d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, va explicar que el 26,6% de la població, unes 726.000 persones que comprenen, pel que fa al territori, tota l'Arxidiòcesi de Barcelona, la capital catalana i els municipis del voltant i part del Maresme, pateixen exclusió residencial i que la situació de l'habitatge s'agreuja en les famílies amb infants i adolescents fins al punt que afecta 4 de cada 10 d'aquestes famílies. Durant el 2023, Càritas Diocesana va destinar més d'1.300.000 euros en ajuts per habitatge, que van beneficiar 1.300 llars. D'altra banda, l'entitat ha donat resposta residencial a prop de 2.000 persones gràcies a pisos unifamiliars del projecte Oikos, gestionat conjuntament amb la Fundació Habitatge Social, així com pisos compartits i centres residencials. El director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, va apuntar algunes de les propostes que l'entitat ha volgut fer arribar a les administracions. En primer lloc, va demanar que es despleguin habitatges socials d'emergència de manera universal, amb l'objectiu que qualsevol persona en situació de necessitat disposi d'una solució residencial temporal per evitar estar en situació de carrer. En segon lloc, va demanar activar per part de la Generalitat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els ajuntaments totes les estratègies possibles per garantir un parc d'habitatge social de lloguer sòlid i estable, amb l'objectiu de passar de l'actual 1,7% d'habitatge de lloguer social a Catalunya a com a mínim el 8% de la mitjana europea. Finalment, va proposar que les administracions promoguin subvencions i incentius fiscals pels propietaris amb l'objectiu que mobilitzin el parc d'habitatge i promoguin els lloguers assequibles perquè les persones més vulnerables puguin accedir a un pis de lloguer. Càritas Espanyola ha presentat per cinquè any consecutiu la seva tradicional Nadala per a la campanya nadalenca. En aquesta ocasió arriba de la mà de Modestia Aparte. La peça triada per aquesta ocasió és Campana sobre Campana i ha estat produïda gràcies a la col·laboració solidària del CEU i Cadena 100. La Nadala compta amb un videoclip que aquest grup musical ha enregistrat al costat del cor de nens del Col·legi Ceu Sant Pablo i que el president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, ha agraït. Ha mostrat la seva gratitud a Modestia Aparte pel seu talent i la seva generositat per apropar tota la societat al missatge d'esperança i fraternitat que ens porta al naixement de Jesús. L'any passat, recordem-ho, va ser el grup Hakuna qui va prestar la veu per interpretar una altra Nadala, del Cielo, peça inèdita en aquella ocasió. Tota la recaptació d'aquesta cançó es destinarà íntegrament a Càritas. La Nadala es pot escoltar a través de les xarxes socials de Càritas Espanyola i de la Fundació San Pablo CEU. Seguim repassant l'actualitat caritativa. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb el suport del Fons Social Europeus a través del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social, continua desenvolupant el projecte Acompanyament en l'Itinerari Laboral, que vol millorar les oportunitats laborals de les persones en situació o risc d'exclusió social. Fins ara, 85 persones han participat en aquest procés, fins al punt que han aconseguit fites importants en el seu camí cap a la integració laboral. El projecte es fonamenta en un acompanyament individualitzat on les persones participants prenen un paper actiu en la definició dels seus objectius professionals. Un dels pilars del projecte és l'enfocament integral per millorar les competències bàsiques i transversals. També inclou una tasca de sensibilització empresarial mitjançant iniciatives com ara Empreses amb Cor, que busquen sensibilitzar a les empreses per crear llocs de treball inclusius per a persones amb dificultats per accedir a l'ocupació ordinària. A través de la intermediació laboral, a més, Càritas facilita l'accés de les persones ateses a ofertes de treball, orientant-les en la selecció de llocs de treball que s'ajustin a les seves capacitats i expectatives laborals. Amb la participació de 85 beneficiaris, el projecte ha aconseguit xifres positives pel que fa a l'accés a l'ocupació, la millora de les habilitats laborals i la formació continuada. Aquesta acció, que continua en marxa, és un exemple clar de com les iniciatives d'inclusió laboral poden millorar les vides de les persones que més ho necessiten, obrint noves oportunitats per una inserció real i també efectiva al mercat de treball. I també és notícia que durant aquest 2024, Càritas Parroquial de Riudoms, amb el suport de l'Ajuntament del municipi d'aquesta localitat del Baix Camp, ha donat atenció a un total de 45 famílies que representen 113 persones beneficiàries a través del programa d'acollida i de cobertura de necessitats bàsiques. El conveni amb l'ENS municipal, l'Ajuntament de Riudoms, ha permès continuar la tasca de Càritas amb una subvenció de 6.000 euros. Càritas Diocesana de Lleida, a més, va organitzar dimecres passat un taller pràctic d'aplicacions digitals, iniciativa impulsada pels grans programes laboral i d'acollida. L'objectiu principal de la secció va ser, de la sessió va ser fomentar l'autonomia digital dels participants, oferint-los eines per gestionar tràmits administratius, per buscar feina online i per connectar-se amb recursos socials i laborals. Aquesta formació s'alinea amb el compromís de Càritas Lleida de donar resposta a les noves necessitats de les persones a les quals acompanya, sobretot en un context cada cop més digitalitzat. És una de les nombroses accions que Càritas Lleida du a terme per continuar construint una societat més justa i més inclusiva. Dimecres passat, com cada 18 de desembre, el Dia Mundial de les Persones Migrants, una data per reflexionar sobre els drets, la dignitat i les oportunitats de milions de persones que, per diverses raons, es veuen obligades a abandonar el seu país d'origen per buscar una vida millor. Es recorda, a més, aquest 18 de desembre, que més enllà de les fronteres compartim una humanitat comuna amb drets i necessitats universals. En el manifest, amb motiu d'aquest Dia Mundial de les Persones Migrants, Càritas Lleida va denunciar la situació actual de moltes d'aquestes persones que viuen a l'ombra i sense tenir garantits els drets bàsics. L'entitat va fer una crida als responsables polítics perquè desbloquegin els tràmits legals per a la regularització de les persones estrangeres en situació irregular. Els demanen promoció de polítiques d'acollida i inclusió i erradicació del racisme, la xenofòbia i la intolerància. Càritas conclou el manifest afirmant que continua treballant perquè ningú no quedi enrere i que renova el seu compromís d'acompanyar i alleujar el patiment de totes les persones que es veuen relegades a la invisibilitat. També us expliquem que el projecte del servei d'acollida i el servei de distribució d'aliments de les Càritas parroquials de l'Arxidiòcesi de Tarragona ha beneficiat 4.500 persones des del juny passat i fins aquest desembre. L'acollida és el primer punt d'accés de qualsevol persona que s'adreça a Càritas per buscar ajut i es desenvolupa des dels equips d'acollida de les diverses Càritas parroquials. El servei de distribució d'aliments també és un programa que ofereixen les diferents Càritas parroquials amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques en matèria d'alimentació, amb un complement de productes per a la higiene personal i la neteja de la llar. Aquest programa s'ha realitzat amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. I completem l'informatiu de la veu de Càritas comentant-vos que va tenir lloc divendres passat el concert de Nadal solidari organitzat per Càritas Diocesana de Lleida. Va ser a la Catedral Nova de la capital del Segrià. La vetllada va comptar amb la participació destacada de la soprano Olga Ferrando, la directora de cants Gemma Naranjo i l'organista Miquel González, que van oferir tots una interpretació emotiva de les peces de compositors com ara Johann Sebastian Bach, Adolf Adam i Alexandre Guillemant, acompanyades de nadales tradicionals que van convidar el nombrós públic a participar-hi. Des de Càritas Diocesana de Lleida agraeixen la generositat de tots els presents, així com la col·laboració de la Catedral de Lleida per cedir un espai tan emblemàtic i tan especial. El director de Càritas Lleida, Rafael Allepuz, ha expressat que aquesta nit màgica no és només el que ha apropat l'esperit del Nadal, sinó que també ha permès recaptar fons imprescindibles per seguir treballant amb els infants més vulnerables del territori. Ha afegit que, si Càritas Lleida té cura dels infants, s'aconseguirà una societat més justa i més igualitària. Cal recordar que l'entrada al concert ha estat gratuïta per obrir l'actuació a tothom i la gent que volgués fes una aportació voluntària. Els donatius recollits contribuiran a millorar la vida d'aquests nens i nenes, garantint que puguin gaudir d'una vida més digna i plena d'oportunitats. Aquesta mostra de solidaritat i compromís demostra una vegada més la força de la comunitat per unir-se davant de les necessitats dels més desfavorits. Després de l'informatiu, arriba ja de seguida el testimoni. En el testimoni de la veu de Càritas volem conèixer les noves incorporacions com a personal de plantilla a Càritas Catalunya. Un d'aquests nous treballadors és Carles Panicello. Té estudis d'empresarials i fa un any que va començar a estudiar Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. A més, ha treballat durant 27 anys en una entitat financera. Actualment, des del maig, treballa en el Departament d'Administració de Càritas Diocesana de Barcelona i al juny es va incorporar al Departament d'Administració i Comptabilitat de Càritas Catalunya, amb la seva pròpia estructura. Ens escolta ja i el saludem, senyor Carles Panicello. Bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé. Vostè s'ha incorporat recentment a Càritas Catalunya, procedent d'una diocesana, en aquest cas. En què ha canviat la seva feina, breument?
Bueno, sí, em vaig incorporar a Càritas Barcelona, com comentaves, a principis de maig, i al juny vaig començar la col·laboració a Càritas Catalunya. I com que Càritas Catalunya no té quasi estructura i els professionals que col·laborem ho fem des de les 10 diocesanes, doncs, bueno, una feina molt variada. La feina que faig a Barcelona és més concreta, és de comptabilitat i facturació, i a Catalunya faig tasques més d'organització. Però, bueno, t'he de dir que acabo fent una miqueta de tot, eh? I això també està molt bé. També té la seva gràcia, té la seva gràcia.
Clar, la coordinació moltes vegades és més rica, més diversa, oi?
Sí, és com més, sí, és diferent. Cada dia fas una cosa diferent i està molt bé.
Sí, sí. Vostè durant anys ha treballat en una entitat financera i ha optat per una nova etapa ara a Càritas. Quins són els canvis més significatius que ha vist des de la visió, això, professional, d'economista?
Bé, bueno, ja l'entitat financera és com tot més abstracte. Les feines que pots fer allà, doncs, bueno, són més intangibles. Com, per exemple, una feina que fa un forner o un metge és més tangible, no? En canvi, una entitat financera és més difícil d'identificar, perquè, no sé, entre fluxos financers, comptabilitats de productes complexes, normatives fiscals enrevessades i estructures organitzatives amb departaments amb noms molt grandiloquents i moltes vegades en anglès, Doncs és molt complicat. Llavors, a Càritas tens més clar el que fas. Darrere de les despeses hi ha persones amb problemes. I això ho vull enllaçar amb un altre component diferencial, que és l'objectiu. Amb una entitat financera treballes a banda per un sou, això a tot arreu, però a banda per maximitzar el benefici empresarial. I tot el que, encara que es vulgui diluir en que els productes que es venen són pel benestar de les persones, per exemple, els plans de pensions, la rendibilitat i els objectius en forma de benefici econòmic sempre està present. I a banda treballes per accionistes que busquen la màxima rendibilitat a les seves inversions en forma de dividends.
Clar,
en canvi, a Càritas, els clients són les persones amb dificultats. I la figura de l'accionista la podríem situar a les persones i a les entitats que aporten recursos amb les seves donacions. I no parlo només de diners, sinó també, a més a més, de feina. El tema del voluntariat, la forma de treball. Llavors, ajudar i la satisfacció que pots tenir en ajudar seria el dividend que reben aquestes persones i entitats, i que podríem dir que seria com un autodividend. Llavors, això és com motivador, no? I és algo també diferencial que jo he pogut experimentar quan treballava a l'entitat financera.
Molt bé. Quines són concretament les tasques principals que vostè du a terme en el Departament d'Administració i Comptabilitat de Càritas Catalunya, així telegràficament ni que sigui?
Sí, bueno, les tasques que faig són més d'organització. Llavors, organització del SharePoint, un suport a les diocesanes i a la direcció. I a banda són temes més concrets, com per exemple que vagin sorgint. Per exemple, ara estic amb una justificació d'una subvenció, que és el que ha tocat ara, i que, bueno, que ja et dic que cada dia doncs, és diferent, faig una miqueta de tot i és la gràcia, també.
Avui estem parlant amb Carles Panisello, nova incorporació a l'equip de professionals contractats de Càritas Catalunya. La gran pregunta és com gestiona Càritas els recursos econòmics per garantir una distribució eficient i transparent dels fons procedents en la immensa majoria de donatius, no? D'aquella bona voluntat de la gent que fa una aportació.
Bueno, cadascuna de les diocesanes, de les deu diocesanes, segueix un model federal. Llavors, es gestionen directament els seus ingressos i despeses. Càritas Catalunya també funciona d'aquesta manera i els ingressos que rep es destinen en primer lloc al sosteniment del petit equip de treball que té la seu a Barcelona i a la cobertura de les despeses corrents. Llavors, si l'exercici econòmic es tanca amb superàvit, aquest es reparteix proporcionalment entre les deu càritas diocesanes catalanes. Llavors, per tal de garantir el bon ús dels recursos que els socis i donants ens confien, s'informa trimestralment als equips directius, i així com les assemblees generals de les Càritas. De fet, són aquestes assemblees qui aproven els estats financers, els pressupostos i el tancament de l'exercici econòmic. Llavors, clar, les Càritas i les Estades, a més, passen una auditoria anual efectuada per una consultoria independent externa. Aquest informe d'auditoria també es presenta a l'Assemblea General. I, bueno, bàsicament són aquests els mecanismes pels quals tu preguntaves.
Sí, i tant. I a banda d'això, de vegades s'ha de prendre alguna mesura per assegurar i garantir millor que aquests fons de donacions i ajuts es destinin a les activitats i projectes socials de manera correcta, o això ja és, diguéssim...
Bueno. Bueno, sí, clar, com a receptors dels ajuts de les administracions públiques, per exemple, estem obligats a rendir comptes a través del portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.
Sí.
I també hem de publicar aquesta informació a les respectives pàgines web. I com a també altres sistemes de control, doncs, per exemple, a les justificacions obligatòries que han de donar els projectes finançats de les administracions públiques i per les fundacions privades, també hem de donar informació molt fidedigna. I, bueno, també hem de rendir comptes a través de, bueno, la memòria anual que publiquem i que fem arribar al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i també als agents socials. I, bueno, hi ha mecanismes, sí, tots aquests mecanismes són els que... Hi ha altres que també fan...
Sí, tots els mecanismes són bons sempre que siguin per assegurar, no?, aquesta distribució
sí,
i aquesta fidelitat a l'objectiu de Càritas, en definitiva, no?
Molt important, sí. Els mecanismes són indispensables.
Sí. Finalment, senyor Passinello, a les portes de Nadal, quin missatge ens voldria traslladar? Com a expert en economia i finances, però també com a expert o com a treballador al servei dels objectius de Càritas.
Bueno, jo el que voldria és recordar el missatge de la campanya de Nadal que enguany es centra en l'habitatge.
Sí.
I bueno, el que diu la campanya és que fes una llar digna, Cornellà, diguem-ne, o sigui, una carta dels Reis, i a Catalunya s'ha de tenir present que la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat on viure. I també diu aquesta campanya que aquest Nadal ajuda'ns a fer que els infants no deixin de demanar joguines i que necessitem les aportacions. I jo afegiria que no només per Nadal, sinó tot l'any. És a dir, que necessitem aportacions perquè tot això pugui ser i es pugui fer-se realitat.
I tant que sí. Avui hem parlat amb Carles Panisello, que s'ha incorporat a l'equip de professionals contractats de Càritas Catalunya. Bon Nadal i bon any també a partir de l'1 de gener amb la nova etapa de Càritas Catalunya i amb Salvador Busquets com a nou president. Una abraçada.
Igualment, moltes gràcies igualment a tothom.
Arribem als moments finals d'aquesta veu de Càritas d'aquest dilluns. Us invitem a consultar les pàgines web de les diocesanes amb seu a Catalunya. Cada dilluns us anem donant a conèixer activitats caritatives concretes de l'Església a la nostra agenda. Avui no us proposem cap acte concret, però sí que us recomanem que estigueu molt pendents del Nadal i de tota l'acció caritativa en aquest temps en què es fa realitat, per dir-ho així, tot l'esperit de la campanya Fes que un habitatge digne no sigui una carta als Reis. Connecteu, si podeu, també via telèfon o anant-hi a una de les seus amb la vostra Càritas diocesana més propera. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.